l'Infovespre.
Bona tarda, comencem l'Infovespre d'avui dijous 17 de maig de 2018, interessant-nos pel futur de l'escola Salicru, concretament pel seu nom futur, a partir de la proposta que el ple municipal va aprovar per canviar-lo i que va traslladar al centre. Ahir es va fer la reunió del Consell Escolar i avui us explicarem què n'ha resultat. Us parla Andrea Medina, avancem continguts en titulars. Un Consell Escolar que va donar resposta a la proposta de l'Ajuntament de Calella perquè s'iniciés un procés participatiu de ciutat per escollir-ne el nou nom i que tot plegat estigués dat i beneït abans de l'inici del pròxim curs escolar. Es va decidir obrir aquest procés participatiu però únicament a la comunitat educativa, on Ajuntament, professors i AMPA faran una proposta que es decidirà posteriorment. L'Escola Freta celebra demà la segona edició de la cursa contra la fam, en la que els nens i nenes correran a la muntanyeta per aconseguir diners per la ONG Acció contra la Fam. En parlarem amb Jordi Matavaques, coordinador d'ESO del Freta. Avui comença el Ramadà, el mes en el qual les persones musulmanes dejunen des de que surt el sol fins que es pon. Ens donarà més detalls sobre un dels pilars sobre els quals es fonamenta la religió islàmica, en Mamadou i en Causo, dos musulmans calellencs que realitzaran el dejuni. Joventut Artística està d'estrena. Aquest diumenge posaran en escena el vodevil Una nit a casa seva, Senyora, amb el qual esperen repetir l'èxit de la comèdia Sigues infidel i no miris amb qui. De moment se n'han programat tres funcions aquest diumenge, dissabte i diumenge de la setmana que ve, codirigida per Paola Martínez. Precisament Joventut Artística farà l'entrega de premis del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella aquest dissabte en una gala que podreu seguir en directe a través de Ràdio Calella Televisió. El calellenc Oriol Cuadrado s'estrena avui a l'Euro Júnior de bàsquet amb el Joventut. Es disputa a Belgrat i és una competició que reuneix les més grans i brillants promeses del bàsquet continental. L'Europeu Júnior de bàsquet es jugarà fins diumenge, reunint equips com el Barça, el Real Madrid o l'Estrella Roja. A partir del pròxim curs escolar 2018-2019, l'escola Salicru deixa d'estar associada a aquest nom, el del teòleg Carles Salicru. El Consell Escolar va acordar ahir canviar el nom de l'equipament municipal pel d'una de les tres propostes que es posaran sobre la taula i que podrà votar únicament la comunitat educativa, és a dir, mestres, mares i pares dels alumnes actuals. Cap de les alternatives podrà recollir el cognom Salicru, tal com demana l'Ajuntament de Calella a partir de l'aprovació d'una moció en què es posava de relleu el caràcter misògin i poc democràtic dels seus pensaments. Tampoc s'atén la petició de celebrar una consulta popular perquè el conjunt de la ciutadania pugui dir-hi la seva. La decisió sobre el futur nom de l'escola, que acaba d'estrenar instal·lacions, es prendrà de portes endins, en totes les fases del procés, des de la proposició d'alternatives fins a l'elecció final. És l'acord del Consell Escolar del Salicru que bloqueja la possibilitat defensada per l'AMPA de mantenir-ne el cognom. La directora del Salicru, Anna Codina, ha explicat en una entrevista a l'Info Migdia que es va descartar d'entrada atenent a la voluntat ciutadana recollida pel plenari.
No és que es batés, és que després de totes les taules rodones que hi ha hagut, de la demanda de moció que es va demanar, es explicava el perquè volien un canvi de nom, etcètera, etcètera, vam entendre que el canvi de nom es demanava i, per tant, enteníem que s'havia de canviar el nom. Vam debatre bastanta estona per veure si arribàvem a un consens i al veure que no arribàvem a un consens es va establir votacions i va ser de majoria simple.
Qui farà la proposta de nom serà l'Ajuntament de Calella, el professorat i, en últim terme, l'AMPA, que ha decidit organitzar un procés participatiu entre els alumnes de cicle superior. Aquest haurà d'estar enllestit perquè la idea és que les tres alternatives estiguin concretades a finals de maig i les votacions es realitzin durant el juny.
Per tant, voler que el nom que sortís del seu fos un treball de recerca que fessin els alumnes de cicle superior i llavors a partir dels noms proposats pels nens ells farien la seva proposta i així ho vam decidir.
Les votacions es faran en un punt habilitat dins les instal·lacions de l'equipament educatiu. El calendari exacte i la logística s'està encara acabant de perfilar. En tot cas, el procés s'haurà d'haver completat perquè l'escola comenci el curs 2018-2019 amb el canvi de nom materialitzat. Des de la direcció del Salicru es confia que d'aquesta manera es posi punt i final a la polèmica que ha envoltat el centre les darreres setmanes.
Esperem que sí, esperem que sigui un nom que agradi a tothom i esperem que, bueno, que aquesta polèmica que s'ha generat doncs, es pugui acabar.
La normativa estableix que el canvi de nom ha de comptar amb l'aval d'almenys 2/3 dels membres del claustre escolar i de l'Ajuntament de Calella, que serà qui traslladi la petició al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè la ratifiqui.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La fundadora d'Escoles Freta, Marisa Badia, va morir el passat dia 12 de maig, als 86 anys. La seva filla, Marta Pacheco, administradora de l'escola, ha destacat la importància de l'educació per la seva mare, que va crear una escola on tothom hi pot accedir i on els idiomes són un pilar fonamental.
Jo no sé el que ha suposat la Marisa per a l'escola, per a Calella, però el que sí que sé que ella el que pretenia era crear una escola de qualitat amb un alt nivell d'idioma a l'abast de tothom, això sí, jo volia que tothom hi pogués accedir i que fos un referent cultural a la comarca del Maresme, ja que Freta va començar també a Mataró, ja a Mataró i Calella. Ella va apostar fort per l'FP, perquè volia que l'FP fos una bona alternativa als estudis universitaris i aquí va ser una gran defensora. Esperem caminar nosaltres sobre les seves petjades. Ella tenia passió. Sobretot si hi havia alumnes amb dificultats, aquests els agafava per banda i aquests deia, aquests deixeu-me'ls a mi. I els anava adreçant i adreçant i adreçant. I dic que com més dificultats més li agradava.
Marisa Badia va ser una dona emprenedora que als anys 60 va fundar el primer centre d'estudis Freta, una acadèmia d'idiomes a Mataró, on s'impartia francès i anglès. Més endavant, Freta va anar ampliant l'oferta d'estudis amb la branca de formació professional i preparació per la banca. L'any 1975 va obrir un centre a Calella, al carrer Indústria, on s'impartien estudis de formació professional, també idiomes i cursos d'estiu, entre d'altres. L'any 95 es van traslladar els estudis de secundària a un nou edifici al carrer Costa i Fornaguera. En aquell moment s'amplia l'oferta amb l'educació infantil i es comença un P3 i un P4. Anys més tard es van construir els nous edificis de primària i d'infantil al carrer Jovara, al costat del de secundària. L'any 2009, Abadia jubila i el que va ser el centre d'estudis Freta i després Escoles Freta passa a mans dels seus fills, en Xavier i la Marta, els actuals titulars, i passa a anomenar-se Freta Educació Maresme. Marisa Badia deixa una escola Freta ben consolidada a l'ensenyament comarcal i una empremta inesborrable a les ciutats de Mataró i de Calella. I precisament l'escola Freta correrà demà la cursa contra la fam. Es tracta del segon any consecutiu que alguns dels alumnes del centre portaran a terme aquesta iniciativa. En podem parlar ara amb Jordi Matavaques, coordinador d'ESO de l'escola Freta. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest serà el segon any consecutiu que l'escola Freta farà la cursa contra la fam. En què consisteix aquesta cursa?
Bé, aquesta cursa consisteix en fer el màxim de voltes possibles durant un temps determinat. Nosaltres hem determinat que siguin 10 minuts i cada volta computa per una quantitat de diners que ells mateixos han escollit. Aquests diners són fruit dels voluntaris, que els voluntaris són familiars, amics, coneguts, i per cada volta computada els donen una quantitat de diners.
I on van destinats aquests diners?
Aquests diners van destinats a la ONG Acció contra la Fam, per això el nom de la cursa és Cursa contra la Fam.
I per què s'ha triat aquesta ONG? De quina manera s'ha escollit?
Bé, aquesta ONG es va posar en contacte amb nosaltres l'any passat, ens va plantejar tot el programa i aquesta acció, i com que és una acció a nivell nacional i internacional, vam creure que era convenient fer-la. I per segon any consecutiu hem decidit seguir amb ells fent aquesta acció.
L'any passat precisament es va fer una gran aportació, 3.685 euros a través d'aquests patrocinadors.
Sí, l'any passat realment vam tenir una bona recaudació, no ens esperàvem tant, i juntament amb els alumnes de 5 i 6 de primària, amb els de primer i segon, van aconseguir tota aquesta quantitat. Esperem que aquest any sigui, si més no, el mateix o estiguem pels voltants.
Participen els mateixos cursos de 5è de primària a segon d'ESO?
Sí, Aquest any, juntament amb primària, fem 5è i 6è, i des d'aquí d'ESO fem primer i segon d'ESO, que ho fem coincidir amb la jornada esportiva de l'ESO.
Com es computen les voltes? Perquè deies que per cada volta guanyen uns diners. Com es fa? Cada un dels nens suma uns diners determinats?
Sí, als nens els hi dona el que es diu un passaport solidari. Aquest passaport solidari, cada nen apunta al seu objectiu personal, quantes voltes li agradaria fer, i a cada volta li demana a un patrocinador que li doni una quantitat de diners per volta, per exemple, 50 cèntims per cada volta aconseguida. Durant 10 minuts el nen està corrent, va sumant les voltes, i al finalitzar el seu passaport solidari apunta el nombre de voltes que ha fet. I durant la setmana posterior a la cursa van als seus patrocinadors i demana aquests diners.
A més d'aquesta acció, diguem-ne, solidària, també van rebre una xerrada prèvia per conscienciar-se sobre aquest tema, oi?
Sí, la ONG s'ha posat en contacte amb nosaltres des de principi de curs, ens ha enviat un material didàctic perquè els alumnes hi treballin i han vingut a fer una xerrada sobre la col·laboració que farem i sobre tota l'acció que fa aquesta ONG a diferents països. L'any passat va ser a l'Àfrica, aquest any parla més aviat del continent europeu-asiàtic.
Es té previst que de cara potser a futures edicions d'aquesta cursa participin també nens més petits o més grans?
Bé, nosaltres l'any passat ens vam reunir amb l'Escola Pia per fer aquesta cursa, vam decidir que seríem aquests 4 cursos, aquest any ho hem seguit fent amb els mateixos cursos, nosaltres sols, i si veiem que organitzativament podem tirar-ho endavant, possiblement ampliem més cursos, però de moment estem plantejant aquests cursos que són els dos últims de primària, els dos primers de l'ESO.
I es fa de forma conjunta amb l'Escola Pia?
Aquest any no, aquest any només participem nosaltres, i fem la cursa dins que és la nostra jornada esportiva. Ho englobem tot en una mateixa acció.
Està obert al públic, als pares, diguem-ne, que puguin anar a la zona esportiva de la Muntanyeta a veure aquesta cursa, o és una activitat interna del centre?
No, fer-ho en un espai municipal, en un espai públic, pot venir qui vulgui a veure aquesta cursa. Els horaris de les curses són a les 9 del matí, primer i segon d'ESO, a les 10 corre 5è de primària i a un quart d'11 corre 6è de primària.
Doncs animem a tothom que vulgui adreçar-se a la zona esportiva de la Muntanyeta a animar aquests alumnes que correran aquesta cursa contra la fam. Jordi Matavaques, coordinador d'ESO de l'Escola Freta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
7:42. Avui comença el Ramadà, el mes en el qual les persones musulmanes dejunen des de que surt el sol fins que es pon. Un mes on les persones de la comunitat islàmica, famílies senceres, resen plegats al vespre. Ahir estaven fent tots els preparatius a la fàbrica Llobet Guri per adaptar-la i allà van poder parlar amb dos musulmans calallencs que realitzaran el dejuni amb Mamadou i en Causo, que ens van explicar en què consisteix el Ramadà. Escoltem la conversa. Parlem amb en Mamadou i amb en Causo. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Hoy empieza el Ramadán. ¿Qué es exactamente el Ramadán?
El Ramadán es una cosa que está dentro de los musulmanes. Es obligatorio cada año y un mes, durante un mes, 29-30 días, hacemos el Ramadán.
¿En qué consiste? ¿Es durante todo el día? ¿No se puede beber? ¿No se puede comer? ¿Qué es exactamente?
Durante todo el día, legal, no se come, no se bebe, no mira una cosa que no es bien. Y no solo no comer, no solo no beber. Y tiene que cortar comida, tiene que cortar bebida, tiene que cortar andar en un sitio que no está legal, tiene que hablar menos, tiene que mirar cosas que no son legales y estas cosas.
¿También se tiene que hablar menos?
No significa hablar menos.
Parla mejor. Perquè hi ha una frase que diu que no és que no només has de, diguem, ajunar, a nivell alimentici, sinó que també, no només és el menjar, sinó també els ulls, l'orella, el nas, per exemple. O sigui, amb l'orella què vols dir? Per exemple, no estàs escoltant coses que no hauries d'escoltar. Amb els ulls què vol dir? No mira coses que no hauries d'escoltar. Ai, de veure coses així. O sigui, és un mes en què, per dir-ho d'alguna manera així, portar-te bé al màxim, o sigui.
I després per la nit quedeu tots aquí a la fàbrica Llobet i veniu a resar.
Sí, exacte.
A la noche venimos a rezar a las 10. 10 hasta las 12. En teoría 12 y media, pero como ayuntamiento también te haga un favor, dejamos nosotros aquí a las 12 ya terminamos.
¿Venís?
Sí, pero a las 9 y 10 o 15, ese sí que comemos. Después descansa a las 10 todo aquí.
¿En el momento que se va el sol?
Sí.
¿Y venís aquí hombres, mujeres, niños, toda la familia?
Toda familia viene aquí, rezamos aquí y así hacemos aquí.
Es por lo tanto también una celebración muy familiar.
Muy familiar, pero muy el general de todos musulmanes, tanto que marroquíes, negros, todo, ese es todos musulmanes.
Cabe al fin somos una comunidad, o sea, no intentem no fer cap distinció, cabe al fin somos ya una comunidad.
¿Es difícil seguirlo?
A vegades sí, bueno, a mi hi ha anys que se m'ha fet més difícil i altres menys. Per exemple, si cau en ple juliol potser es fa més feixuc, però en general, potser al principi, els primers dies en què t'acostumes, bueno, però ara que ja portes dos o tres dies, al final, bueno, total, és una cosa que fas cada any, per tant, no és una cosa que et pilli de nou, saps? Llavors, es fa difícil, sí, però tampoc tant com la gent creu, perquè hi ha gent que a mi, hòstia, jo no podria tal. Bueno, és una qüestió de força de voluntat, res més. És força de voluntat.
I a més, és diferent, cauen diferents etapes segons la lluna. Què fa exactament que caigui en un dia, un mes?
Bueno, realment, cada any cau a la mateixa època, però cau a la mateixa època del calendari llunar que seguim nosaltres els musulmans. Clar, el calendari que es fa servir aquí a Espanya, per dir-ho d'alguna manera, és el calendari gregorià, 365 dies, o 66, depèn. En canvi, el calendari llunar cada mes té 29-30 dies, per tant, a l'any són uns 336 dies, si no m'equivoco. Llavors, clar, hi ha un desfase, diguem, d'uns 20-30 dies. Llavors, cada any hi ha un desfase d'unes dues setmanes. De fet, l'any passat, aquest any, comencem amb meitats de maig, l'any passat vam començar a finals. I crec que cada 30 anys, algú així, cada 30-33 anys, fa com un reset al calendari llunar i funciona així. O sigui, realment Ramadà és el nom del novè mes de l'any, del calendari llunar, no és res més. Únicament s'ha popularitzat dir fer el Ramadà, però el terme correcte seria ajunar en el mes de Ramadà.
Es fa per tradició, perquè es fa cada any, o es fa realment per convicció religiosa?
Es fa per convicció religiosa, o sigui, l'islam es fonamenta en cinc pilars i el tercer és fer el Ramadà, o sigui, és pilar fonamental.
Dèieu que acabava amb la festa del xai, però que no és ben bé el Ramadà, sinó que és al cap de dos mesos. En quin moment acaba el Ramadà? Com ho celebreu?
Clar, és el que t'he dit, el Ramadà acaba quan acaba el mes de Ramadà, o sigui, ho determina la lluna. Quan hi ha una lluna nova, pues ara quan veiem el quart creixent, diguem que ha començat el novè mes, el mes de Ramadà. Després, a la següent lluna nova, el següent quart creixent ja començarà el desè mes i per tant ja s'ha acabat el mes de Ramadà, per tant ja no es dejuna més, ja s'ha acabat. I llavors la festa del xai ben bé són dos mesos després, però coincideix més o menys amb el final de l'any, al final del calendari llunar, o sigui, seria al final del dotzè mes, just després de fer la peregrinació a la Meca, més o menys cau per aquelles èpoques.
I en aquesta festa del xai, què és el que es fa?
La festa del xai, bueno, més o menys la gent el que coneix és, diguem, sacrificar el xai, però sí, sacrifiquem el xai, però no és per... O sigui, no et queda el xai tot tu, sinó és una festa una mica per donar als pobres també, saps? O sigui, és una mica, és el que t'he dit, com que som una comunitat, llavors moltes normes van encaminades a això, a fer grup, a fer pinya, a ajudar-nos els uns als altres.
Doncs, Mamadou i Causo, moltíssimes gràcies.
Per venir.
Gràcies.
Ràdio Calella.
Necessites un taxi? Truca al 93 16 13 102. Autotaxi Far Calella. Servei de 24 hores durant tot l'any. Necessites un taxi? Disposem de vehicles de 4 a 8 places i de vehicle adaptat. Necessites un taxi? 93 16 13 102 Autotaxi Far Calella. Entre altres serveis, oferim viatges d'anada i recollida als aeroports de Barcelona i Girona. Per a qualsevol necessitat d'un taxi, informis d'un servei eficaç i modern als telèfons 93 16 13 102 i al 682 55 33 88 o visiti el web autotaxicalella.com.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Deu minuts justos i seran les 8. Continuem a l'Info Vespre d'avui dijous 17 de maig de 2018. Ràdio Calella Televisió retransmetrà en directe la gala d'entrega de premis que tindrà lloc aquest dissabte 19 de maig a les 10 de la nit, en la qual Joventut Artística de Calella farà l'entrega dels guardons del 44è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. La vicepresidenta de Joventut Artística, Carme Horta, també secretària del concurs, ha explicat com anirà la gala, a la qual assistiran les companyies teatrals, els membres de Joventut Artística i del jurat que han decidit qui seran els guardonats, així com una representació dels ajuntaments de Calella.
En aquesta gala se llegeix un sopar, primerament, després es llegeix el benedicte del jurat i s'entrega els premis a les companyies i als actors i actores i directors que han guanyat. I venen les companyies. De les companyies n'hi ha que en venen molt, n'hi ha que no en venen tant. Per exemple, de Gràcia ens en venen 16 persones, hi ha un altre grup que només en venen dues.
En total hi competeixen 10 obres, les que s'han representat durant les últimes setmanes al Teatre Orfeo. S'entregaran 3 premis de cada una de les següents categories: millor conjunt, millor director, que reben el nom de 3 directors de Calella que havien sigut també presidents de l'entitat, Joan Cordón, Francesc Feliu i Josep Vives, també millor actor principal, actriu principal, actor i actriu secundaris, el premi al millor muntatge, tots ells atorgats per part del jurat. També s'entregarà el premi del públic.
La gent, quan surt de, les persones, quan surten de veure l'obra de teatre, dipositen, com agafen l'entrada, els hi donem un paperet que tenen que votar del 5 al 10. El que hem vist els hi ha agradat més. Després, com surten, tiren el paperet, com els tenim tots, comptem tots els paperets que han votat, la gent, les persones que han votat, comptem els punts que han obtingut, ho dividim pel número de persones que han votat i el promig que surt és el promig que tenen tot cada companyia. Després, al final de tot, doncs mirem quina companyia ha tingut més votació.
Carme Horta ha destacat l'alt nivell de les obres que han participat al concurs de teatre amateur d'enguany i també la gran afluència de públic que ha assistit al teatre. Justament, Joventut Artística estrena aquest diumenge una nit a casa seva, Senyora. Un text ja conegut, l'havien representat anteriorment en dues ocasions, però diumenge n'oferiran una nova versió dirigida ara per Albert Salvanyà i Paola Martínez. És un vodevil del dramaturg francès Jean Delatraz que explica les peripècies que viu un escriptor que prepara la seva primera novel·la d'amor. El joc de portes que s'obren i es tanquen, donant pas a situacions còmiques que ratllen l'absurd, és la fórmula que Joventut Artística proposa per entretenir-nos aquests dos pròxims caps de setmana. L'obra transcorre en un únic decorat que deixa el protagonisme en els 7 personatges al voltant del qual transcorre aquesta comèdia de situació. Paola Martínez és la codirectora de l'última producció de Joventut Artística.
Tindrem a la Carme Horta, la tieta Alicia, un paper superdivertit. Tindrem en Martí Germà, que és el vescomte de Gaterí. Tindrem en Jaume Mas, que és l'escriptor, en Carlos Leroy. Tindrem a la Caral Borja, que és la Rosina, la nena bufoneta que ve de Poitou. Tindrem en Jordi Sola, que farà de Gaston, i tindrem a la Sole Mateu, que farà d'Elsa, que és la senyora de la casa.
Joventut Artística ha programat 3 funcions a l'obra teatral, començant per l'estrena d'aquest diumenge a 7:15 a l'Orfeo Calellenc. La venda d'entrades es farà el diumenge al migdia a taquilla i també una hora abans de la representació. La segona funció serà el dissabte 26 de maig a les 10 de la nit i l'última l'endemà diumenge 27 de maig a 7:15 del vespre. En esports, el calellenc Oriol Cuadrado s'estrena avui a l'Eurolliga Júnior de bàsquet que se celebra fins diumenge a Belgrat. S'hi reuneixen les grans promeses del bàsquet continental i el calellenc hi participarà amb la samarreta del Divinia Seguro Juventut. L'equip va aconseguir el passi en proclamar-se guanyador del torneig Adidas Next Generation celebrat a l'Hospitalet de Llobregat. El conjunt badaloní se li suma, entre d'altres, al Real Madrid, l'Estrella Roja de Belgrat i el vigent campió continental, el Centre Federal de Basquetbol París. Tots aquests equips que han arribat a la final d'aquest any han aconseguit 6 dels 15 títols fins ara. L'organització ha convidat també el Bayern de Múnich, el Mega BMX Belgrat i l'Estela Azzurra Roma per completar el quadre de vuitens. Oriol Cuadrado i el seu equip debutaran avui a les 3 de la tarda contra l'Estrella Roja de Belgrat. Acabem amb la previsió meteorològica.
Metipolit us ofereix el temps.
Quim Serra, què ens espera? Bon dia.
Hola, bon dia. Avui jornada que ve marcada pel temps tranquil i estable. Des de primeres hores del matí el sol domina tot el Maresme i continuarà també al llarg d'aquesta tarda, si bé hi haurà nuvolades que veurem cap a l'interior de la comarca. Les veurem que afectaran la zona del prelitoral, però no arribaran aquí a la costa, on continuarem parlant d'estabilitat i de domini del sol, malgrat aquests núvols. Els vents seran fluixos, bufaran de mar cap a terra, la situació marítima molt tranquil·la i les temperatures que cada dia pugen una miqueta més. Avui les màximes cap als 23, puntualment 24 graus a les hores centrals del dia. De cara a demà, esperem temperatures semblants a les d'avui amb una nova jornada que durant el matí estarà dominada pel sol i durant la tarda ens portarà més núvols, però sense precipitacions.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per a l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Recte final de l'informatiu, com sempre recordem la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Noé, situada al carrer de l'Església número 116 de Calella. I acabem amb aquesta cançó, Breathless, perquè tal dia com avui de l'any 1974 neix Andrea Corr, líder de la banda The Corrs, els cantants d'aquesta cançó. Amb ells ens acomiadem, que passin molt bon vespre.
For you only,